Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ciutadans trenca amb Manuel Valls pel seu suport a Ada Colau en la investidura a Barcelona el mateix dia que el consistori torna a penjar el llaç groc a la façana. Montse Manent.
La portaveu del partit taronja, Inés Arrimadas, ha fet públic el trencament perquè considera a Ada Colau pròxima a l'independentisme. Mentrestant, la representant de Barcelona en Comú, Janet Rodríguez, ha demanat respecte a la voluntat dels ciutadans per la decisió de tornar a penjar el llaç groc.
Somos la voz de los que no quieren que sus ayuntamientos estén a manos del separatismo y sobre todo somos aquellos que sabemos que entre Colau y Ernest Maragall no hay muchas diferencias y solo han tardado 48 horas en darnos la razón.
Que demanem el respecte, no? I respecte als elements que expressen una voluntat, una manifestació, una expressió que recull, no?, la pluralitat de la pròpia ciutat.
La Junta Electoral Central declara vacants els escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras al Parlament Europeu.
Els eurodiputats espanyols electes han acatat la Constitució en un acte al Congrés de Diputats amb molta polèmica. L'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha intentat acreditar-lo sense èxit i preveu l'inici d'una batalla judicial a nivell europeu.
Si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor del Congreso porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarle su inmunidad como europarlamentario.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys a Mataró.
El seu germà de 16 anys segueix en parador desconegut. Fons policials remarquen que totes les hipòtesis es mantenen obertes a l'espera de l'autòpsia que es practicarà al cadàver de la menor.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Fons dels Mossos d'Esquadra han explicat que la víctima seria un adolescent de 13 anys i d'origen rus, la mare de la qual hauria marxat a Rússia recentment, deixant-la amb el seu germà, a qui ara no localitzen. Hauria estat una persona relacionada amb la mare de l'adolescent qui l'hauria trobada dins del domicili després de no tenir notícies de la jove durant les últimes hores.
El Departament de Salut aplicarà a partir de l'octubre un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil.
Aquest programa començarà a aplicar-se al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs i també a Osona, on hi ha l'índex de sobrepès més alt de Catalunya, i és que un 35% de menors d'entre 6 i 12 anys pateixen excés de pes.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
El test demostra que hi ha una prevalença entre les classes més desafavorides. Per això el departament pretén introduir aquest nou model a la sanitat pública, que presenta algunes novetats, com explica la consellera de Salut, Alba Vergés.
Una dietista de suport, tant per l'abordatge individual com grupal, com assessorament comunitari també, i la possibilitat, evidentment, d'altres suports que es consideren rellevants i necessaris per l'activitat física, etc., etc.
Canvi de direcció al Festival Fira Tàrrega, que enguany es vol reivindicar com a punt de trobada a nivell internacional per amants i professors escèniques de carrer. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva.
Enguany tindrà una mirada polièdrica al voltant de quatre eixos: el territori, la identitat, el compromís i la reflexió. Ens ho explica Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega.
Nosaltres vivim a Tàrrega, som perifèria. Les arts de carrer han estat tractades a nivell pressupostari també com a perifèriques. I més enllà de ser una cosa negativa, ho reivindiquem. Tenim moltes coses a dir, la cultura pagesa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la jornada es presenta força càlida al centre del dia, amb valors que arribaran entre els 30 i els 35 graus a molts punts de l'interior. En canvi, cap a la costa, entre els 22 i els 27 graus, amb predomini del sol i amb alguns núvols d'evolució diurna cap a la zona del Pirineu, zones de muntanya en general, però més desenvolupats al Pirineu i al massís del Port, on al llarg d'aquesta tarda podrien descarregar alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. De cara a la jornada de demà continuarem amb núvols alts fins a migdia, alguns estrats baixos fins a mig matí al Ter Sud i a punts de la Costa Brava que reapareixerien al final de la jornada. La temperatura en general quedarà més alta, si bé a punts de la meitat sud del litoral quedarà semblant, amb aquests valors que tornaran a oscil·lar entre els 30 i els 35 a l'interior i entre els 22 i 27 graus puntualment més alta al nord del litoral. Es reforçarà el vent de component sud que bufarà fins i tot amb ratxes fortes al centre del dia a les Terres de l'Ebre i a molts punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un home a la A2 a l'alçada de Collbató quan la furgoneta en què viatjava ha bolcat. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres. Selena López, bona tarda.
Tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada a aquesta hora. Les vies properes a l'àrea de Barcelona. Comencem destacant parlant d'un accident a l'autopista P7 a Barberà del Vallès. Talla dos carrils en direcció a Martorell i està provocant fins a 10 quilòmetres d'aturades en aquest punt. També cues en direcció Girona, uns 7 quilòmetres. A banda, veiem per càmeres complicacions també a l'A2, a Sant Joan d'Espí i a Cornellà, d'entrada a Barcelona. També situació complicada a la B23 amb circulació lenta al Papiol, de sortida per anar cap a Martorell. A la B24, cues a Cervelló en direcció Tarragona. També destaquem la C32 amb lentitud tant a Sant Boi en direcció sud com a Cornellà de Llobregat en direcció Nus de Llobregat. I afegirem també la C58 amb aturades a Montcatirze de la ciutat de Barcelona. L'art també força plenes a aquesta hora, sobretot la B20, en direcció Nus de la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El suport de Manuel Valls a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona ja té la seva primera conseqüència. Ciutadans ha trencat amb l'exprimer ministre francès. Pel partit taronja res no justifica un suport a Colau, a qui no veu diferent del republicà Ernest Maragall. Tot plegat el mateix dia que el llaç groc ha tornat a la façana de l'Ajuntament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha estat l'encarregada d'anunciar el trencament a Manuel Valls.
Las discrepancias importantes en la investidura de Ada Colau pues nos han llevado a tomar esta decisión. Somos la voz del constitucionalismo en Cataluña, somos la voz de los que no quieren que sus ayuntamientos estén a manos del separatismo y sobre todo somos aquellos que sabemos que entre Colau y Ernest Maragall no hay muchas diferencias y solo han tardado 48 horas en darnos la razón.
I és que el partit taronja suposa la tornada del llaç groc a la façana del consistori, aprovada amb el suport dels portaveus de Comuns, Junts per Catalunya i Esquerra. La representant de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha demanat que s'accepti la voluntat de molts ciutadans.
Que demanem és respecte, no? I respecte als elements que expressen una voluntat, una manifestació que recull, no?, la pluralitat de la pròpia ciutat, no?, i que és moltíssima gent de Barcelona que està, doncs, donant suport precisament a aquesta expressió.
Entre els contraris a la tornada del llaç groc, el portaveu del PP, Josep Bou, que s'ha mostrat disposat a escalar la façana per treure l'ell mateix.
Mentrestant, a Lleida, Miquel Puello ja està negociant el nou cartipàs municipal. Els republicans esperen poder-lo tenir enllestit abans de l'aturada estiuenca. De moment, negocien amb Junts per Catalunya l'entrada al nou govern, però asseguren que mantenen obertes també les converses amb la resta de grups. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Això ho ha explicat la número 2 d'Esquerra a la Paeria, Jordina Freixanet. A la tertúlia d'UAU Lleida Ràdio han assegurat que no volen allargar la situació més del necessari.
No hem deixat de parlar en cap moment amb els altres socis i, és més, també hem de parlar amb la gent de l'oposició de com configurarem aquest cartipàs, que també tenen molta veu a dir en aquests propers dies. Jo crec que estem parlant de setmanes.
Abans de l'aprovació del cartipàs, però, caldrà resoldre una altra incògnita, l'entrada o no del Comú de Lleida al govern municipal. L'agrupació d'electors va donar suport a la investidura de Miquel Puello el passat dissabte, però encara no han decidit si se sumen a l'equip de govern, una decisió que haurà de prendre l'assemblea de la formació. Qui sí ha confirmat que estarà l'executiu és Junts per Catalunya Lleida.
A Tarragona, el republicà Pau Ricomà arrenca el mandat amb diverses propostes sobre la taula i amb la configuració del nou Cartipàs. Estarà format a partir d'un pacte bipartit entre Esquerra i En Comú Podem. De moment, la primera reunió de treball del nou govern ja ha proposat la creació de consells de districte a la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
El republicà s'ha reunit avui amb el seu equip de govern en un inici de mandat que preveu diversos canvis a la ciutat en diverses matèries. Entre les més destacades, la creació dels consells de districte, una mesura que Ricomà apunta que ha de servir perquè tant l'Ajuntament com els veïns de la ciutat seguin en una mateixa taula. En total seran 5 districtes que es composaran d'agents veïnals i de delegats del consistori. Tot plegat per incentivar la participació ciutadana, la mesura, però, requereix d'un estudi previ. Escoltem l'alcalde.
El primer que hem de fer és això. Situar a cada zona quins són els agents que poden contribuir. Definir els districtes i a partir d'això fer-ho. Actuar, doncs, no sé quants mesos podem tenir tots els districtes funcionant al 100%. Jo estic segur és que abans de la meitat del mandat això serà una realitat.
Entre d'altres temes en els quals incidirà el govern, Ricomà són la reestructuració de l'Ajuntament per tal d'agilitzar tràmits, el POUM, que l'alcalde considera arcaic, i la revitalització de l'anella mediterrània.
El bloqueig a Badalona segueix malgrat que el socialista Àlex Pastor hagi aconseguit els vots necessaris per convertir-se en alcalde. Les forces que el van investir, la coalició Guanyem Esquerra de Dolors Sabater i els comuns, li reclamen partida zero en les negociacions i també generositat per acceptar propostes com la d'una alcaldia compartida. Una opció de la qual el PSC no en vol ni sentir a parlar. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Els líders de Guanyem i Esquerra, Dolors Sabater i Oriol Lladó, s'han mostrat preocupats després que l'alcalde Pastor, tot i amb voluntat de dialogar, hagi renunciat a la possibilitat d'alternar l'alcaldia amb aquesta coalició. La força d'Esquerra, de fet, que va obtenir més regidors.
Que es tornin a reemprendre les negociacions amb tot obert, i tot obert és tot obert inclou la possibilitat d'alternança en la governança, en el govern de la ciutat.
A dia d'avui ens dona la sensació que el Partit Socialista no és prou conscient encara de que 6 regidors no poden governar una ciutat com Badalona. I això és el que hem situat avui damunt la taula. No, vaja, no estem contents de com estan anant les coses.
Per la seva banda, Badalona en Comú Podem també pressiona els socialistes per reprendre les negociacions i els hi reclama generositat per fer un acord de govern amb ells i la Badalona Valenta. Junts per Catalunya demana una comissió de les forces que han donat suport a Pastor per acordar polítiques de ciutat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Junta Electoral Central declara vacants els escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras al Parlament Europeu. Avui els eurodiputats espanyols electes han acatat la Constitució en un acte al Congrés de Diputats amb molta polèmica. L'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha intentat acreditar-los sense èxit i augura l'inici d'una batalla judicial a nivell europeu.
Gonzalo Boye ha portat aquest matí a la cambra un poder notarial belga en el qual els seus clients acaten la Constitució per imperatiu legal. Però la lletrada del Congrés l'ha rebutjat i els escons han quedat vacants. Boye s'ha queixat que ni tan sols s'han mirat al poder i considera que això i el fort desplegament policial a la porta de la cambra denoten la intenció de trepitjar els drets polítics dels dos eurodiputats electes.
Si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido, y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor de eso, porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarles su inmunidad como europarlamentario.
Tampoc no ha pogut obtenir l'acte d'eurodiputat Oriol Junqueras, a qui el Suprem li ha denegat el permís per sortir de la presó. Des de la coalició a la qual pertany Esquerra Republicana Europa, pensen portar el veto a Estrasburg.
El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa arxiva provisionalment les denúncies per les actuacions policials de l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada i al Callús, al Bages.
La jutgessa considera que no es pot demostrar que hi hagués accés policial per part dels agents que van interferir el dia del referèndum en aquestes localitats. Tampoc considera que hi hagi responsabilitats penals per part dels agents.
La Cambra de Comerç de Barcelona té des d'avui un president independentista. Joan Canadell, d'Eines de País, ha reclamat poder somiar amb un estat propi i ha reclamat unitat d'acció al govern. El candidat opositor, Carles Tusquets, ha demanat la suspensió del ple constituent que s'ha celebrat a la Llotja de Mar, a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Joan Canadell ha obtingut 36 vots favorables dels 54 que hi eren. Els altres 18 han sigut en blanc. El nou president independentista ha reclamat un estat propi.
Sabem que el nostre somni potser no és exactament el vostre, però en tot cas, segur que ho és d'una part important dels vostres empleats, dels vostres col·laboradors, dels vostres clients i dels vostres proveïdors. Us demanem que el respecteu i que penseu que també pot beneficiar clarament les vostres empreses. I que, en tot cas, com a empresaris, hem de respectar la voluntat de la ciutadania. I això inclou el dret a l'autodeterminació.
En acabar les votacions, el candidat Carles Tusquets ha recordat que la Conselleria d'Economia s'ha de pronunciar davant el recurs presentat per ell demanant l'anul·lació de les votacions electròniques. S'ha fet constant l'acte, però poc després la consellera d'Empresa, Maria Àngels Chacón, ha assegurat en el seu Parlament que el procés amb vot electrònic ha estat legal i impecable. La conselleria disposa de 3 mesos per resoldre el recurs. Miquel Valls, que ha presidit la cambra els darrers 17 anys, ha marxat sense fer soroll.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys a Mataró. El seu germà de 16 segueix en parador desconegut. Fonts policials remarquen que totes les hipòtesis es mantenen obertes a l'espera de l'autòpsia que es practicarà al cadàver de la menor. De moment, el cas està sota secret de sumari. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Pendents de l'informe d'autòpsia del cos de la menor trobada ahir a la nit amb un tall al coll en un domicili al carrer Burriac de Mataró. La causa segueix encara sota secret de sumari, investigada pel jutjat d'instrucció número 3 de la capital del Maresme. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que la víctima seria un adolescent de 13 anys i d'origen rus, la mare de la qual hauria marxat a Rússia recentment, deixant-la amb el seu germà, a qui ara no localitzen. Hauria estat una persona relacionada amb la mare de l'adolescent qui l'hauria trobada dins del domicili després de no tenir notícies de la jove durant les últimes hores. Totes les hipòtesis en aquests moments són obertes i no es descarta que sigui un homicidi o un suïcidi.
Segueix en estat crític l'adolescent que va ofegar-se ahir a la tarda a les piscines del municipi de la Granja d'Escarp, al Segrià. El menor, veí de la localitat, està ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. El servei d'emergències mèdiques va rebre l'avís a 3:45 quan, per causes que encara es desconeixen, el veí menor havia patit un ofegament a les piscines municipals. Els fets van passar a primera hora i l'actuació del socorrista i també del responsable del bar va ser immediata i van poder fer els primers auxilis al menor, que va ser tret de la piscina. Després va ser immediatament evacuat en helicòpter a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu. Fonts del sistema d'emergències mèdiques assenyalen que el menor hauria patit una parada cardiorrespiratòria a causa d'estar submergit a l'aigua. El succés ha commocionat els veïns del poble, tant els pares i també els alumnes de l'escola, on cursa primer d'ESO, que ja han traslladat els seus ànims a la família del menor.
El Departament de Salut aplicarà a partir de l'octubre un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil. Aquest programa començarà a aplicar-se al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs i també a Osona, amb un 24% d'obesitat infantil. La Mina és el barri de Catalunya amb un índex més alt de sobrepès. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'enquesta de Salut 2017-2018 a Catalunya, el 35,6% de la població d'entre 6 i 12 anys presenta excés de pes, el 25% sobrepès i el 10% restant obesitat. El test demostra que hi ha una prevalença entre les classes més desafavorides i que hi ha una tendència creixent en aquest sentit. Per això el departament pretén introduir aquest nou model a la sanitat pública, que presenta algunes novetats, com explica la consellera de Salut, Alba Vergés.
Una dietista de suport tant per l'abordatge individual com grupal, com assessorament comunitari també, i la possibilitat, evidentment, d'altres suports que es consideren rellevants i necessaris per l'activitat física, etc, etc.
Contempla formar els equips de pediatria d'atenció primària, especialment l'infermeria, però també altres professionals com dietistes i entitats de la xarxa comunitària de cada zona que fomentin l'esport i l'estil de vida saludable.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on diu la Generalitat que falten temporers. El director general d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Carmel Mòdol, assegura que s'estan buscant solucions per aquesta problemàtica, entre elles la possibilitat de contractar de forma temporal treballadors sense papers. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Mòdol ha explicat a UAU Lleida Ràdio que una d'aquestes possibles fórmules seria expedir permisos temporals de treball a les persones indocumentades per tal de fer front a aquesta necessitat de treballadors que diu hi ha al sector de la fruita.
La normativa estatal no permet cap mena de preregulació ni de miniregulació. És a dir, el que no té papers no pot treballar. No és que no pugui treballar, és que no pot anar ni al costat de la finca on hi hagi gent treballant, perquè si ve l'inspector de treball i troba allà una persona, encara que estigui allà de transeunt, passant el pagès en qüestió, probablement es trobi amb una multa per contractació irregular.
I sobre aquest assumpte també demanen solucions des de l'Associació de Veïns en Defensa del Pla de l'Aigua al Centre Històric de Lleida. El president de l'entitat, Josep Maria Muñoz, demana al nou equip de govern de la Paeria que es posi les piles en la qüestió dels temporers, ja que, segons explica, no ha escoltat cap proposta de com s'afrontaria aquesta qüestió en l'acord d'investidura de la setmana passada. Porten més de 10 anys, diu, amb la mateixa situació.
Encara a Terres Lleidatanes, tallada la carretera d'accés al Congost de Montrevei almenys durant 4 dies a causa de les tasques de sanejament dels talusos a la zona on dissabte es va produir una esllavissada. Un cop finalitzin, es procedirà a la neteja i retirada de les roques de la carretera. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
L'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, ha tornat a demanar el traspàs de la titularitat de la carretera, que és municipal, ja que recorde que l'Ajuntament no pot assumir ni el seu manteniment ni la seguretat de tota la gent que visita Montrevei. Navarra ha lamentat que els recursos de les administracions es dirigeixin a promocionar el Congost i no a mantenir-lo en condicions, ha dit. Navarra ha afirmat que espera que amb aquesta última esllavissada s'arregli, diu, alguna cosa.
Una llàstima que en aquest territori hagi de passar desgràcies perquè es faci alguna actuació. Hi ha estudis que constaten que hi ha puestos amb risc imminent d'esllavissada i punts perillosos, i el que s'ha de fer és arreglar-ho i no esperar que passi alguna cosa.
La previsió, segons Navarra, és que el sanejament s'allargui durant uns dies, tot i que es treballa amb la intenció de reobrir la carretera pel proper cap de setmana de Sant Joan.
En cultura, canvi de direcció al Festival Fira Tàrrega, que enguany es vol reivindicar com a punt de trobada a nivell internacional per amants i professionals de les arts escèniques de carrer. Fira Tàrrega arribarà un any més a la capital de l'Urgell del 5 al 8 de setembre. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva, bona tarda.
Bona tarda. Fira Tàrrega tindrà lloc del 5 al 8 de setembre com a mercat estratègic de les arts escèniques de Catalunya. Enguany tindrà una mirada polièdrica al voltant de quatre eixos: el territori, la identitat, el compromís i la reflexió. Ens ho explica Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega.
Nosaltres vivim a Tàrrega, som perifèria. Les arts de carrer han estat tractades a nivell pressupostari també com a perifèriques. I més enllà de ser una cosa negativa, ho reivindiquem. Tenim moltes coses a dir. La cultura pagesa ens va a favor. I llavors és simplement posar en valor una cosa que tenim de tota la vida.
El conjunt de la programació ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils. Una oferta que presenta un total de 42 peces, 24 de les quals són catalanes, 9 d'elles provenen de la resta de l'Estat, 6 són internacionals i 3 de procedència mixta.
La Fundació Gala Dalí ha inaugurat una nova exposició temporal al Castell de Púbol, a la Pera, al Baix Empordà. L'exposició pretén mostrar la relació i el diàleg entre el geni i la seva musa Gala. La mostra ha seleccionat 60 fotografies del fons que té la Fundació. Televisió Costa Brava, Raül Jiménez, bona tarda.
Bona tarda. L'exposició segueix la vida i la relació de Dalí i Gala des del moment en què es van conèixer a Cadaqués l'estiu de 1929. El recull mostra fins a 5 imatges inèdites. Montse Agué és la directora dels Museus Dalí.
Hi ha una foto inèdita de Gala mirant-se l'aigua i la complementa una de Dalí també reflexant-se l'aigua, que remet a l'obra de Dalí, el mite de Narcís, no? És tot aquest joc entre personatges, obres, creador, musa...
La proposta artística pretén donar un altre punt de vista a la relació entre els personatges, més enllà del rol de musa passiva que se li atribueix a Gala. La mostra es podrà veure al Castell de Púbol fins al 6 de gener de l'any que ve.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Prat jugarà la final del play-off d'ascens a segona B contra el Portugalete.
L'equip potablava va guanyar el camp del campió canari, el Tamaraceite, per 0-1 amb gol de Manuel Raillo. Escoltem les declaracions del golejador a l'Enjoc en Ràdio.
La victòria aquí en Canàries, que nos da ese pase a la gran final y a disfrutar de este play-off hasta el último momento. Y como tú bien has dicho, que el gol ha llegado cuando más lo necesitábamos y para darnos este pase, que ya he tenido, tuve opciones el partido contra el Ceuta y en Ceuta, tuve opciones el otro día, no llegaron ese gol, faltó una pizca de suerte y fíjate, hoy lo he conseguido dando la victoria, esta gran victoria que supone el pase a la final y a disfrutar hasta el último momento para intentar conseguir ese ascenso.
Xavi Bartolo ha estat presentat com a nou entrenador del Gimnàstic de Tarragona.
El tècnic de Bellvís, juntament amb el director esportiu Sergi Parés, són la pedra angular del nou projecte Grana, que disputarà aquesta temporada la segona divisió B.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Si el Nàstic volia ADN Grana, l'arribada de Xavi Bartolo com a nou tècnic dels tarragonins hauria de refermar aquesta aposta. El nou entrenador del Nàstic enceta una nova etapa a la Budellera, aquest cop com a director de banqueta d'un equip cridat a tornar al futbol professional el més aviat millor. Tant ell com el director esportiu Sergi Parés són perfils amb passat com a jugadors del Nàstic. Amb tots dos al capdavant, l'aposta del club és que el conjunt grana comenci una nova etapa amb una ideologia marcada que refermi el caràcter de proximitat del club, això sí, sense deixar de costat els èxits esportius. Provenen tots dos del Reus Deportiu, on més enllà del nefast final institucional, esportivament les coses a la capital del Baix Camp van funcionar. Amb l'arribada de Bartolo, ara el Nàstic 2019-2020 pot començar a rodar, i amb ell una nova il·lusió per portar el conjunt grana i a la seva afició una temporada amb més alegries que, per exemple, la campanya passada.
Riudoms vol potenciar el futbol femení a Catalunya.
La Federació Catalana de Futbol farà unes jornades de tecnificació del futbol femení per fomentar l'aprenentatge a l'esport femení.
En natació, el Trofeu Ciutat de Barcelona ha repartit més bitllets per al Mundial de Corea del Sud.
Joan Lluís Pons, del Sant Andreu, es va imposar en els 400 metres estils i va aconseguir la marca mínima per al Mundial. També van aconseguir el bitllet Jessica Vall a la prova dels 200 braça i Lidon Muñoz, dels 50 lliures.
En hoquei patins, Ramon Benito tornarà la propera temporada a la banqueta del CityLeaf Girona.
Amb l'objectiu de completar un canvi generacional dins el vestidor, el tècnic assegura que hi haurà experiència i ganes d'hoquei lliga en la nova plantilla que dirigirà juntament amb Marc Comalat.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
El Cuaderno Dorado, de Doris Lessing, publicat per Lumen. Doris Lessing va ser Premi Nobel de Literatura el 2007. La seva trajectòria és impressionant. Ens ha deixat un llegat literari importantíssim, perquè tant fa que ho escrivís fa més de 40 anys. Els temes tractats, encara avui dia, són temes actuals. El feminisme, la política i les relacions personals marquen els principals continguts narratius dels seus llibres. Avui us parlaré del Cuaderno Dorado, una de les seves obres més importants, tant pels temes com per la seva estructura, que és complexa i brillant. De fet, després d'haver-la publicat, va haver de fer un prefaci, explicant una mica per tal de fer-la més fàcil als lectors. La novel·la de la Lessing narra la vida d'Anna Wolf, una escriptora amb una sola novel·la però que la va catapultar, afectada pel síndrome del bloqueig de l'escriptor. Diu que no vol tornar a escriure, que no pot. Li diu al seu psiquiatre, al seu... però en el fons no ho té tan clar. Per tal de posar una mica d'ordre al seu caos mental, escriu en quatre quaderns. El vermell, el negre, el groc i el blau. I tots junts formen el Cuaderno Dorado. El vermell parla de la seva experiència com a militant al Partit Comunista Britànic i el seu progressiu desengany fins a abandonar-lo, tan dubtosa com quan va entrar. El negre és el pretext per fer una sinopsi de la seva única novel·la, que parla de la seva experiència a l'Àfrica. En el groc trobem a l'Anna escrivint històries basades a la seva pròpia experiència, amor i desamor entre un home i una dona i els fracassos sentimentals. El blau és un diari de la seva vida quotidiana com Anna Wolf, relata la seva amistat amb la Molly, els problemes del fill d'aquesta, els avatars de la seva vida amorosa, les visites al psicoanalista i la relació amb la seva filla. El quadern daurat apareix com la superació de la fragmentació vital de l'Anna i, per lligar-ho tot una mica, com a conclusió final. Els quaderns es van intercalant durant tota l'obra. Potser una mica lío, però la veritat és que l'autora ho fa bastant fàcil. Però com a curiositat us diré que l'Anna Wolf i la seva estimada Molly es van convertir en símbol de les dones que, contra vent i marea, preserven la seva independència de criteri, la seva autonomia, capacitat de creació artística, compromís social i polític, sense renunciar a les relacions maternals i amoroses. Fracassades, però mai vençudes.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ciutadans trenca amb Manuel Valls pel seu suport a Ada Colau en la investidura a Barcelona el mateix dia que el consistori torna a penjar el llaç groc a la façana. Montse Manent.
La portaveu del partit taronja, Inés Arrimadas, ha fet públic el trencament perquè considera a Ada Colau pròxima a l'independentisme. Mentrestant, la representant de Barcelona en Comú, Janet Rodríguez, ha demanat respecte a la voluntat dels ciutadans per la decisió de tornar a penjar el llaç groc.
Somos la voz de los que no quieren que sus ayuntamientos estén a manos del separatismo y sobre todo somos aquellos que sabemos que entre Colau y Ernest Maragall no hay muchas diferencias y solo han tardado 48 horas en darnos la razón.
Que demanem el respecte, no? I respecte als elements que expressen una voluntat, una manifestació, una expressió que recull, no?, la pluralitat de la pròpia ciutat.
La Junta Electoral Central declara vacants els escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras al Parlament Europeu.
Els eurodiputats espanyols electes han acatat la Constitució en un acte al Congrés de Diputats amb molta polèmica. L'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha intentat acreditar-los sense èxit i preveu l'inici d'una batalla judicial a nivell europeu.
Si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor del Congreso porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras que es vulnerarle su inmunidad como europarlamentario.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys a Mataró.
El seu germà de 16 anys segueix en parador desconegut. Fons policials remarquen que totes les hipòtesis es mantenen obertes a l'espera de l'autòpsia que es practicarà al cadàver de la menor.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Fons dels Mossos d'Esquadra han explicat que la víctima seria un adolescent de 13 anys i d'origen rus, la mare de la qual hauria marxat a Rússia recentment, deixant-la amb el seu germà, a qui ara no localitzen. Hauria estat una persona relacionada amb la mare de l'adolescent qui l'hauria trobada dins del domicili després de no tenir notícies de la jove durant les últimes hores.
El Departament de Salut aplicarà a partir de l'octubre un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil.
Aquest programa començarà a aplicar-se al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs i també a Osona, on hi ha l'índex de sobrepès més alt de Catalunya. I és que un 35% de menors d'entre 6 i 12 anys pateixen excés de pes.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
El test demostra que hi ha una prevalença entre les classes més desafavorides. Per això el departament pretén introduir aquest nou model a la sanitat pública, que presenta algunes novetats, com explica la consellera de Salut, Alba Vergés.
Una dietista de suport tant per l'abordatge individual com grupal, com assessorament comunitari també, i la possibilitat, evidentment, d'altres suports que es consideren rellevants i necessaris per l'activitat física, etc, etc.
Canvi de direcció al Festival Fira Tàrrega, que enguany es vol reivindicar com a punt de trobada a nivell internacional per amants i professionals de les arts escèniques de carrer.
Fira Tàrrega, més a la capital de l'Urgell, del 5 al 8 de setembre, amb importants novetats.
Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva.
Enguany tindrà una mirada polièdrica al voltant de quatre eixos: el territori, la identitat, el compromís i la reflexió. Ens ho explica Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega.
Nosaltres vivim a Tàrrega, som perifèria. Les arts de carrer han estat tractades a nivell pressupostari també com a perifèriques. I més enllà de ser una cosa negativa, ho reivindiquem. Tenim moltes coses a dir, la cultura pagesa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la jornada es presenta força càlida al centre del dia, amb valors que arribaran entre els 30 i els 35 graus a molts punts de l'interior. En canvi, cap a la costa, entre els 22 i els 27 graus, amb predomini del sol i amb alguns núvols d'evolució diurna cap a la zona del Pirineu, zones de muntanya en general, però més desenvolupats al Pirineu i al massís del Port, on al llarg d'aquesta tarda podrien descarregar alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. De cara a la jornada de demà, continuarem amb núvols alts fins a migdia, alguns estrats baixos fins a mig matí al Ter Sud i a punts de la Costa Brava que reapareixerien al final de la jornada. La temperatura en general quedarà més alta, si bé a punts de la meitat sud del litoral quedarà semblant, amb aquests valors que tornaran a oscil·lar entre els 30 i els 35 a l'interior i entre els 22 i 27 graus puntualment més alta al nord del litoral. Es reforçarà el vent de component sud que bufarà fins i tot amb ratxes fortes al centre del dia a les Terres de l'Ebre i a molts punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un home a la A2 a l'alçada de Collbató quan la furgoneta en què viatjava ha bolcat. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant de l'autopista AP7. Fa estona hi ha hagut un accident al tram de Barberà en direcció sud. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha trams d'aturades entre Montmeló i Barberà. Tota aquesta zona complicada, com et deia, de l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona, diguem-ne. Això afecta, en certa manera, a la C-17, on també hi ha cua important entre Granollers i Parets, direcció Barcelona. Altres vies a destacar, sobretot a l'extrem nord de Barcelona, la C-58, amb aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. A l'extrem sud ens quedem amb la B23, amb retencions ja més intermitents entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. I acabem a les rondes, força plenes, sobretot la ronda de dalt i en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El suport de Manuel Valls a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona ja té la seva primera conseqüència. Ciutadans ha trencat amb l'exprimer ministre francès. Pel partit taronja res no justifica un suport a Colau a qui no veu diferent del republicà Ernest Maragall. Tot plegat el mateix dia que el llaç groc ha tornat a la façana de l'Ajuntament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha estat l'encarregada d'anunciar el trencament a Manuel Valls.
Las discrepancias importantes en la investidura de Ada Colau pues nos han llevado a tomar esta decisión. Somos la voz del constitucionalismo en Cataluña, somos la voz de los que no quieren que sus ayuntamientos estén a manos del separatismo y sobre todo somos aquellos que sabemos que entre Colau y Ernest Maragall no hay muchas diferencias y solo han tardado 48 horas en darnos la razón.
I és que el partit taronja suposa la tornada del llaç groc a la façana del consistori, aprovada amb el suport dels portaveus de Comuns, Junts per Catalunya i Esquerra. La representant de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha demanat que s'accepti la voluntat de molts ciutadans.
Que demanem és respecte, no? I respecte als elements que expressen una voluntat, una manifestació, una expressió que recull la pluralitat de la pròpia ciutat, no? I que és moltíssima gent de Barcelona que està doncs, donant suport precisament a aquesta expressió.
Entre els contraris a la tornada del llaç groc, el portaveu del PP, Josep Bou, que s'ha mostrat disposat a escalar la façana per treure'l ell mateix.
Mentrestant, a Lleida, Miquel Puello ja està negociant el cartipàs municipal. Els republicans esperen poder-lo tenir enllestit abans de l'aturada estiuenca. De moment, negocien amb Junts per Catalunya l'entrada del nou govern, però asseguren que mantenen obertes també les converses amb la resta de grups. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Això ho ha explicat la número 2 d'Esquerra a la Paeria, Jordi Freixanet. A la tertúlia d'UAU i de Ràdio han assegurat que no volen allargar la situació més del necessari.
No hem deixat de parlar en cap moment amb els altres socis i, és més, també hem de parlar amb la gent de l'oposició de com configurarem aquest cartipàs, que també tenen molta veu a dir en aquests propers dies. Jo crec que estem parlant de setmanes.
Abans de l'aprovació del Cartipàs, però, caldrà resoldre una altra incògnita, l'entrada o no del Comú de Lleida al govern municipal. L'agrupació d'electors va donar suport a la investidura de Miquel Pueyo el passat dissabte, però encara no han decidit si se sumen a l'equip de govern, una decisió que haurà de prendre l'assemblea de la formació. Qui sí ha confirmat que estarà a l'executiu és Junts per Catalunya Lleida.
En canvi, qui ja té els deures fets és la nova alcaldessa de Sabadell, la socialista Marta Farrés. Avui ha presentat el Cartipàs municipal, que quedarà distribuït en quatre grans àrees, al capdavant d'una de les quals hi haurà també la seva sòcia de govern, la líder de Podemos, Marta Morell. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'executiu liderat per Marta Farrés ha distribuït les regidories en quatre tinences d'alcaldia, encapçalades per Pol Gibert, Marta Morell, Jesús Rodríguez i Montse González. L'alcaldessa Farrés assegura que l'equip està preparat per treballar des d'avui mateix.
Que el dia a dia de la ciutat funcioni, deixeu-m'ho resumir així. És un organigrama pensat perquè el dia a dia, des d'avui mateix, d'aquesta ciutat funcioni. I, per tant, doncs, que aquells elements de cohesió que per nosaltres són importantíssims, que funcionin en el dia a dia de la ciutat, que vol dir voreres, que vol dir estat dels carrers, sinó que també el que és el dia a dia doncs, de la ciutat pugui funcionar.
La líder de Podemos, Marta Morell, és una de les regidores amb un nombre més gran d'àrees sota la seva responsabilitat. Feminisme, dret civil, joventut, cooperació, nova ciutadania, memòria històrica, benestar animal i participació.
La republicana Mireia Ingla ja capitaneja l'Ajuntament de Sant Cugat com a alcaldessa en substitució de Carmela Fortuny. Ho fa amb un govern de coalició del qual formen part Esquerra Més, el PSC i la CUP, i que posa punt i final a 32 anys de governs convergents. Cugat.cat, Martí González.
Després de dies de tensió, reunions i pactes, Ingla culmina així un camí que va iniciar a les eleccions municipals de 2011, on la formació republicana es va quedar sense representació. Tot i la derrota, la republicana va ser reelegida alcaldable per a les eleccions de 2015, en les quals Esquerra va tornar a entrar al consistori amb tres regidors. Un mandat en el que destaca les dues negatives a entrar al govern, la primera amb la Convergència i Unió de Mercè Conesa i la segona amb el PDeCAT Demòcrates de Carmela Fortuny, sempre amb el mateix raonament, ser l'alternativa a un govern convergent de 32 anys, el mateix que argumentat aquest dilluns en declaracions a la xarxa.
Els partits progressistes estàvem obligats a posar-nos d'acord per fer aquesta alternativa de govern a la ciutat, que després de 32 anys teníem aquesta oportunitat. Per tant, com que la gent ens va dir que ens havíem d'entendre, vam seure i vam veure que estàvem d'acord amb moltes coses.
Finalment, per tant, al seu tercer intent i després d'aconseguir 6 regidors i ser segona força, Ingla liderarà el govern de Sant Cugat, que encara ha de definir el Cartipàs, que presumiblement es farà oficial al ple de juliol d'aquí a un mes.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Junta Electoral Central declara vacants els escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras al Parlament Europeu. Avui els eurodiputats espanyols electes han acatat la Constitució en un acte al Congrés dels Diputats amb molta polèmica. L'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha intentat acreditar-los sense èxit i augura l'inici d'una batalla judicial a nivell europeu.
Gonzalo Boye ha portat aquest matí a la cambra un poder notarial belga en el qual els seus clients acaten la Constitució per imperatiu legal, però la lletrada del Congrés l'ha rebutjat i els escons han quedat vacants. Boye s'ha queixat que ni tan sols s'han mirat el poder i considera que això i el fort desplegament policial a la porta de la cambra denoten la intenció de trepitjar els drets polítics dels dos eurodiputats electes.
Si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor del Congreso porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarle su inmunidad como europarlamentario.
Tampoc no ha pogut obtenir l'acte d'eurodiputat Oriol Junqueras, a qui el Suprem li ha denegat el permís per sortir de la presó. Des de la coalició a la qual pertany Esquerra Republicana Europa, pensen portar el veto a Estrasburg.
El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa arxiva provisionalment les denúncies per les actuacions policials de l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada i al Callús, al Bages.
La jutgessa considera que no es pot demostrar que hi hagués accés policial per part dels agents que van interferir al referèndum en aquestes localitats. Tampoc considera que hi hagi responsabilitats penals per part dels agents.
I encara en clau política, el president del Consell d'Administració d'ACS, Florentino Pérez, ha negat qualsevol participació personal en la plataforma Castor. Florentino Pérez ha comparegut aquesta tarda davant la Comissió d'Investigació al Parlament de Catalunya sobre el projecte.
Florentino Pérez ha qualificat de fatalitat els moviments sísmics provocats per la plataforma de gas ubicada davant les costes del Montsià. El màxim responsable d'ACS ha assegurat que no va parlar amb cap ministre del govern espanyol sobre aquest projecte. Només ha reconegut parlar amb José Manuel Soria quan van aparèixer els problemes.
Yo no he intervenido en ninguna gestión. Todos estamos, digamos, consternados.
Señor Pérez, no tiene la palabra.
Yo intentaría que no me preguntaran cosas que yo no sé, porque a mí no me ha llamado nadie nunca.
Florentino Pérez ha explicat que la seva empresa té més de 10.000 obres i que el projecte Castor només representa un 1% de la facturació del grup. També ha dit que ACS va acabar perdent diners amb aquest projecte. Pérez ha lamentat també el to crític de les intervencions dels diputats.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys a Mataró. El seu germà de 16 segueix en parador desconegut. Fonts policials remarquen que totes les hipòtesis es mantenen obertes a l'espera de l'autòpsia que es practicarà al cadàver de la menor. De moment, el cas està en sota secret de sumari. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Pendents de l'informe d'autòpsia del cos de la menor trobada ahir a la nit amb un tall al coll en un domicili al carrer Burriac de Mataró. La causa segueix encara sota secret de sumari investigada pel jutjat d'instrucció número 3 de la capital del Maresme. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que la víctima seria un adolescent de 13 anys i d'origen rus, la mare de la qual hauria marxat a Rússia recentment, deixant-la amb el seu germà, a qui ara no localitzen. Hauria estat una persona relacionada amb la mare de l'adolescent qui l'hauria trobada dins del domicili després de no tenir notícies de la jove durant les últimes hores. Totes les hipòtesis en aquests moments són obertes i no es descarta que sigui un homicidi o un suïcidi.
El Departament de Salut aplicarà a partir de l'octubre un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil. Aquest programa començarà a aplicar-se al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs, i també a Osona. Amb un 24% d'obesitat infantil, la Mina és el barri de Catalunya amb un índex més alt de sobrepès. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'enquesta de Salut 2017-2018 a Catalunya, el 35,6% de la població d'entre 6 i 12 anys presenta excés de pes, el 25% sobrepès i el 10% restant obesitat. El test demostra que hi ha una prevalença entre les classes més desafavorides i que hi ha una tendència creixent en aquest sentit. Per això el departament pretén introduir aquest nou model a la sanitat pública que presenta algunes novetats, com explica la consellera de Salut, Alba Vergés.
Una dietista de suport tant per l'abordatge individual com grupal, com assessorament comunitari també, i la possibilitat, evidentment, d'altres suports que es consideren rellevants i necessaris per l'activitat física, etc, etc.
El nou pla contempla formar els equips de pediatria d'atenció primària, especialment l'infermeria, però també altres professionals com dietistes i entitats de la xarxa comunitària de cada zona que fomentin l'esport i l'estil de vida saludable.
I encara en l'àmbit sanitari, l'Hospital de Figueres disposa des d'avui d'un nou jardí terapèutic a la terrassa del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Un espai que vol acostar la natura a l'hospital per millorar el benestar dels pacients. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. La natura cura. Amb aquesta premissa, l'Hospital de Figueres ha inaugurat el seu jardí terapèutic, un jardí que vol estimular els cinc sentits i millorar el benestar dels pacients del sociosanitari Bernat Jaume, on està ubicat aquest nou espai. Es tracta d'un espai innovador a la demarcació de Girona que s'ha pogut construir gràcies a una campanya de mecenatge on hi han participat entitats, empreses i també particulars. El gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, explica així que la campanya encara està oberta.
Comptem arribar als 100.000 euros, diguem-ne, i nosaltres us diem que era una aposta nostra, és a dir, de jugar amb xarxa, perquè el patronat va dir, escolti, ens hi posem, arribarem allà on te podrem i si no ho completarem, no?
La terrassa que acull aquest jardí de 450 metres quadrats compta amb diversos ambients que plasmen la Mediterrània, on hi trobem diverses plantes fàcilment reconeixibles per l'usuari, ja que són aromàtiques, medicinals i de temporada.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A les Terres de l'Ebre es constata insuficient la inversió de més de 4 milions i mig d'euros per fer front a la mosca negra. Generalitat i Diputació de Tarragona es plantegen noves actuacions d'acord amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. De moment, però, continuaran amb els tractaments fins al mes que ve. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
La setmana vinent tindrà lloc el quart tractament, mentre que el cinquè es durà a terme a meitat de juliol. Malgrat l'eficiència de cada tractament a curt termini, entre el primer i el segon es van detectar una proliferació important de larves, passant de les 112.000 larves per quilo de macròfits a les 500.000 larves. Malgrat la inversió de 4 milions i mig d'euros per part de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per pal·liar-ho, des de la delegació de les Terres de l'Ebre busquen altres solucions, com ara una coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per regular els cabals del riu, segons ha anunciat avui el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
Si hi ha un cabal molt elevat del riu, no es poden fer tractaments. Per tant, un dels elements que també hem posat avui damunt la taula són les relacions entre qui regula el riu, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en el moment que es té que fer el tractament.
Pallarès també ha anunciat que posen sobre la taula la possibilitat de realitzar un estudi per conèixer tots els aspectes que influeixen en aquesta plaga, des de les condicions meteorològiques o les característiques del riu.
I a Juncos, en ple cor de les Garrigues, el sector del Cargol s'obre al públic oferint visites guiades a la granja del municipi, tant per petits com grans, especialment durant les nits d'estiu. L'objectiu és promoure aquest producte tan típic de terres lleidatanes. M1FM, Pere Gilard.
A més de la producció de caragols, que compta amb la cria i l'engreix d'aquest aliment molt consumit a les comarques de Ponent, aquesta explotació, que s'anomena Lo Caragol de la Serra i està situada al municipi de Juncosa, obrirà les nits d'estiu, moment del dia de màxima activitat dels caragols per divulgar com es crien aquests animals. Enric Bernet és el gerent d'aquesta explotació.
La nit és quan els caragols se posen en funcionament i és un espectacle veure milers de caragols per allí voltant. No? Normalment són granges de producció, no? I prou. No? El que passa és que com que és un entorn on estem, allà on comença la Serra de Montsant, és un lloc maco i llavors té aquest interès també natural, no?, paisatgístic.
Durant l'estiu pretenen acollir visites per famílies prèviament pactades i, per altra banda, a partir del setembre també esperen rebre visites escolars.
En cultura, canvi de direcció al Festival Fira Tàrrega, que enguany es vol reivindicar com a punt de trobada a nivell internacional per amants i professionals de les arts escèniques de carrer. Fira Tàrrega arribarà un any més a la capital de l'Urgell del 5 al 8 de setembre. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva, bona tarda.
Bona tarda. Fira Tàrrega tindrà lloc del 5 al 8 de setembre com a mercat estratègic de les arts escèniques de Catalunya. Enguany tindrà una mirada polièdrica al voltant de quatre eixos: el territori, la identitat, el compromís i la reflexió. Ens ho explica Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega.
Nosaltres vivim a Tàrrega, som perifèria. Les arts de carrer han estat tractades a nivell pressupostari també com a perifèriques. I més enllà de ser una cosa negativa, ho reivindiquem. Tenim moltes coses a dir, la cultura pagesa ens va a favor. I llavors és simplement posar en valor una cosa que tenim de tota la vida.
El conjunt de la programació ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils. Una oferta que presenta un total de 42 peces, 24 de les quals són catalanes, 9 d'elles provenen de la resta de l'Estat, 6 són internacionals i 3 de procedència mixta.
La Fundació Gala Dalí ha inaugurat una nova exposició temporal al Castell de Púbol, a la Pera, al Baix Empordà. L'exposició pretén mostrar la relació i el diàleg entre el geni i la seva musa Gala. La mostra ha seleccionat 60 fotografies del fons que té la Fundació. Televisió Costa Brava, Raül Jiménez, bona tarda.
Bona tarda. L'exposició segueix la vida i la relació de Dalí i Gala des del moment en què es van conèixer a Cadaqués l'estiu de 1929. El recull mostra fins a 5 imatges inèdites. Montse Agué és la directora dels Museus Dalí.
Hi ha una foto inèdita de Gala mirant-se l'aigua i la complementa una de Dalí també reflexant-se l'aigua, que remet a l'obra de Dalí, el mite de Narcís, no? És tot aquest joc entre personatges, obres, creador, musa...
La proposta artística pretén donar un altre punt de vista a la relació entre els personatges, més enllà del rol de musa passiva que se li atribueix a Gala. La mostra es podrà veure al Castell de Púbol fins al 6 de gener de l'any que ve.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Prat jugarà la final del play-off d'ascens a segona B contra el Portugalete.
L'equip potablava va guanyar el camp del campió canari, el Tamaraceite, per 0-1 amb gol de Manuel Raillo. Escoltem les declaracions del golejador a l'Enjoc Ràdio.
Por la victoria aquí en Canarias, que nos da ese pase a la gran final y a disfrutar yo hasta el último momento. y como tú bien has dicho, que el gol ha llegado cuando más lo necesitábamos y para darnos este pase, que ya he tenido, tuve opciones el partido contra el Ceuta y en Ceuta, tuve opciones el otro día, no llegaron ese gol, faltó una pizca de suerte y fíjate, hoy lo he conseguido dando la victoria, esta gran victoria que supone el pase a la final y a disfrutar hasta el último momento para intentar conseguir ese ascenso.
Riudoms vol potenciar el futbol femení a Catalunya.
La Federació Catalana de Futbol farà unes jornades de tecnificació del futbol femení per fomentar l'aprenentatge d'aquest esport.
Baix Camp Ràdio, Eric Rosiquer.
Riudoms potencia el futbol femení a través de les jornades de tecnificació d'aquest, que es durà a terme al juliol. La Federació Catalana de Futbol celebra enguany la tercera edició de la jornada de tecnificació del futbol femení amb l'objectiu de dinamitzar i potenciar l'esport a Catalunya. Aquesta és una de les accions que va iniciar la Federació l'any 2017 amb el hashtag Orgullosa i que realitzarà el camp de futbol de Riudoms. L'activitat està adreçada per a noies joves entre 6 i 16 anys que ja siguin federades o no, ja que aquestes jornades estan adreçades per l'aprenentatge del futbol, a més d'aquelles que volen aprendre a millorar la tècnica en l'esport. La iniciativa es desenvoluparà de la mà d'entrenadors formats dins la Federació Catalana de Futbol i sota la supervisió dels seleccionadors catalans femenins que aplicaran la metodologia de treball emprada a les seleccions catalanes. Cal destacar que aquest marc s'emplaça amb una iniciativa en què el municipi de Riudoms està especialment implicat.
En natació, el trofeu Ciutat de Barcelona ha repartit més bitllets per al Mundial de Corea del Sud.
Joan Lluís Pons, del Sant Andreu, es va imposar en els 400 metres estils i va aconseguir la marca mínima per al Mundial. El nadador català es mostrava satisfet.
El Mundial de Corea serà una oportunitat superbona per un poc recrear després el que em trobaré a Tòquio, si vull estar allà. Llavors és una oportunitat que volia aprofitar. I a l'Open vaig tenir alguns problemes que em vaig posar malalt, no vaig poder aprofitar l'oportunitat per fer la mínima, però ara estic content d'haver lluitat la final aquesta del Mare Nostrum i que ha caigut la mínima, o sigui que molt content.
També van aconseguir el bitllet Jessica Vall a la prova dels 200 braça i Lidon Muñoz, dels 50 lliures.
En hoquei patins, Ramon Benito tornarà la propera temporada a la banqueta del City Leaf Girona.
Amb l'objectiu de completar un canvi generacional dins el vestidor, el tècnic assegura que hi haurà experiència i ganes d'hoquei lliga en la nova plantilla que dirigirà juntament amb Marc Comalat.
L'holandès Paul Nepers, campió de la Volta Ciclista a Tarragona 2019.
Que es va disputar aquest cap de setmana en l'edició número 57.
Paul Nepers s'ha proclamat campió de la 57a edició de la Volta Ciclista de Tarragona dels 200 ciclistes que han participat a la prova més antiga de l'estat espanyol per etapes i la tercera en l'àmbit europeu. El ciclista holandès va dominar les dues primeres etapes de dissabte, els 81 quilòmetres amb sortida i arribada a la Pobla de Mafumet i l'escalada fins al castell d'Escornalbou de 5 quilòmetres i va certificar el triomf en la darrera etapa, la d'aquest diumenge, amb sortida i arribada a Reus. L'atleta de 35 anys va completar la prova amb 8 segons de marge respecte a Daniel Crespo, pel segon classificat, i a 25 de Vicente Martí, el darrer atleta en completar el podi.
Gràcies, Joan Gómez, des de la Nova Ràdio. Amb aquest apunt ens acomiadem. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López, al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquesta llum que portes damunt. Ja no dus la por com un abrigell. Sempre tu, capitana del teu cos. Vas en pas segur. Yeah.
la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.